Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben, i fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «no hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre la senyora Elisa Sosa Altavella, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi de Badalona, i 8 alumnes de cicle superior de primària del Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut de Badalona. El Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut de Badalona i la residència Roca i Pi es van convertir així en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. Coneguem el primer punt de trobada, el Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut, que està situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al Passeig de la Salut, on està l'eix comercial. És una escola molt familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies, molt arrelada al barri de la Salut, una escola que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre gran punt de trobada d'aquesta gran història és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria, atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi és l'altre punt de trobada on succeeixen grans històries. Avui escoltarem la història de la senyora Elisa, de 92 anys, que ens farà una classe d'història viva amb la seva gran història de vida. Ah, m'oblidava, recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres grans històries a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook e Instagram, amb el hashtag Grans Històries. I, sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Aquesta nova temporada contem amb la presència de la gent gran de la residència Roca i Pi, en aquest cas la senyora Elisa, de 92 anys, que participarà en directe en l'estudi de Ràdio Estel. I també estic molt ben acompanyat, bueno, ara quan fem les presentacions ja veureu per què estic tan ben acompanyat. Donem bé la benvinguda a la senyora Elisa, de 92 anys. Benvinguda, senyora Elisa.
Gràcies. Sí. Fa un mes, des del mes de març, que estic a la residència, però coneguda per mi, perquè som nascuda al barri, 92 anys.
92 anys, senyora Elisa. Que és la seva primera experiència a la ràdio?
Sí, aquesta és una gran veritat. Jo mai he participat en cap coseta de ràdio, sinó que a través d'estar aquí a contacte amb l'escola, que venen amb nens preciosos explicant-nos també històries, i nosaltres amb ells he conegut la ràdio.
Bueno, diuen que a la vida sempre hi ha una primera vegada per tot, eh? O sigui, és la primera vegada que participarà en directe en un programa de ràdio, en aquest cas de Ràdio Estel, amb Grans Històries.
Pues sí, la primera vegada.
I nosaltres tindrem el plaer d'escoltar la gran història que va explicar als alumnes de cicle superior del Col·legi Fem Mare de la Salut. Li va agradar l'experiència?
Sí. El que passa que la meva assistència a Roc i Pi és que vaig tenir un lictus i se me'n va la memòria. I possiblement doncs em trobo que el que ja aquell dia vaig dir doncs se me n'ha anat i no el busco i no el trobo.
Bueno, però l'escoltarem, senyora Elisa, ja escoltarem ara la gran història que va explicar als alumnes. És un plaer tenir-la d'estudi i ara començarem a escoltar la gran història. També ens acompanya aquí la Linda Díaz, que és educadora social de la residència Roc i Pi des de fa molts anys, i la sort que té la residència Roc i Pi de tenir-la com a treballadora, i no només com a treballadora, sinó com a gran persona. I això realment és molt, 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 molt important, eh? Què tal, Linda? Com estem? Un any més per aquí.
Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Sí, exacte, un any més amb vosaltres, i per mi tot un orgull i un aprenentatge, no? Cada vegada, sí, és cada any, no? És un aprenentatge i enriqueix molt, sí.
Què et va semblar la trobada de la senyora Elisa amb els alumnes de Col·legi Mare de la Salut?
Encantadora. Molt feliç de veure-la també, ella, perquè la nostra missió en la residència és intentar empoderar a les persones grans, no? Que se senten bé, que puguin fer coses, que continuen la seva vida, continuen sus activitats, que tenen una rutina. I en aquest cas, quan se senten que han fet coses que no han fet mai, com diu ella, no? Notes que és, i perquè ho diuen també, que han aprendut una altra cosa més, no? I algo diferent, i que no sabien que eren capaços. I això ens fa molt feliç d'aquesta resposta d'ella. Sí.
Molt bé, el plaer és nostre, de tenir-vos, sí, a Linda i a la senyora Elisa aquí a l'estudi. Uh-huh. I també ens fa molta il·lusió comptar aquest any i aquesta nova temporada a l'estudi amb dos alumnes del Col·legi Fem Mare de la Salut, millor dit, un alumne de quart de primària i un exalumne ja de l'escola. Sí. Presentem a la Nerea Ramírez, que és alumna de quart de primària del Col·legi Fem Mare de la Salut. Què tal, Nerea?
Bé.
La primera vegada que participes a la ràdio?
Sí.
Et fa il·lusió?
Sí.
Bueno, ara la Nerea ens explicarà, perquè ja, com bé sabeu, els oients, tenim tres grans projectes a l'escola, un amb els alumnes d'infantil 5, de 5 anys, un amb els de quart de primària, que és el curs que està fent la Nerea, i un altre projecte amb els nens de 5è i 6è de primària. I també trobem el seu germà, que té 17 anys, que és exalumne del Col·legi Fem Mare de la Salut, que és l'Álvaro Ramírez, i que ha fet els tres grans projectes. Què tal, Álvaro, com estem?
Què tal, David? Moltes ganes de participar aquesta primera vegada també a la ràdio. Jo vaig participar als tres projectes, com has dit. Fa cinc anys que vaig deixar d'anar a Roc i Pi, i la veritat que és un privilegi i una satisfacció formar part d'aquest projecte quan vaig formar part, i és un privilegi anar a aquesta escola que fa aquesta acció tan bona pels nens i pels avis, aquesta diferència d'edat, i com que pots observar que una persona, com tenim aquí la Elisa de 92 anys amb la meva germana de 10, és un aprenentatge molt bo, també per mi, i és increïble, la veritat.
Vas fer, com bé has dit, els tres projectes, no? El de contes compartits, sí, quan tenies 5 anys. A quart de primària vas fer el musical, també. Quin,
sí,
musical vas fer?
Gris.
I quin record tens d'aquell musical?
Jo me'n recordo que abans hem parlat amb la Linda, me'n recordo jo vaig tenir una escena per mi. No era el protagonista, però hi havia com personatges secundaris que tenien la seva escena. Jo vaig tenir la sort de tenir-la. I vaig fer una escena amb una noia, i després me'n recordo que una àvia em va donar va fer un... amb el seu bastó, em va fer un cop al cul, jo vaig caure, I després m'aixecava i li vaig donar una abraçada i ahir la meva mare, la meva família va començar a plorar perquè és un projecte molt bonic i jo me'n recordo que quan vam acabar l'obra dèiem, si ja s'ha acabat, per què s'ha acabat? O sigui, jo tenia ganes de tornar-la a fer.
Molt bé, molt bé. La veritat que és un plaer tenir-te, Álvaro, aquí per participar en el projecte de Grans Històries i amb la història de vida de la senyora Elisa. I la Nerea aquest any fa quart de primària i ens expliques una miqueta quin musical fas, perquè em sembla que també la senyora Elisa també participarà en el musical. Explica'ns una miqueta, perquè m'ha dit un ocellet que fa poc heu fet un assaig, no? Explica'ns una miqueta, Nerea.
Pues vam anar a Rocaipí, vam estar ensaiant i molt bonic tot, perquè els avis feliços, nosaltres també, m'agrada molt.
Quin musical feu aquest any?
Fem Mary Poppins.
I què tal Mary Poppins?
Molt xulo, us imagineu, molt xulo, la veritat. I la Elisa surt a mi escena i molt contenta de que estigui a mi escena.
Sí, senyora Elisa, feu una escena, la Nerea i vostè juntes, del sí, musical de Mary Poppins.
Sí, sí, sí. Bueno, ho va ser instantàni. Si després resulta que entra dintre el musical, però jo, ell em va agafar i d'allò, i llavors jo amb el tacatà vam anar fent un ballet. Amb el tacatà, ella i jo agafades, vam anar ballant tots els d'aixòs. Però allò va ser instantani, eh? Si torna a sortir, no ho sabem, què et sembla? Tornarem a ballar?
Sí. Segur que serà un èxit, eh? Una senyora de 92 anys, una alumna del Col·legi Mare de la Salut de 10 anys.
Sí.
Molt bé, doncs presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els protagonistes de la nostra gran història d'avui.
Elisa Sosa Altavella.
Quants anys té?
91. Oh, espera't. T'ho has posat una... Volem dir quants anys, sí. Molts anys, molts. Vaig néixer el dia 26 de març de l'any 1932. Al barri de Bufalà, i continuo vivint al barri de Bufalà.
Soc la Sisi Wang. Tinc 11 anys, soc de 6è de Mare de Déu de la Salut.
Molt bé.
Bé, no, jo algunes paraules no
les he de passar, tranquil·la.
Hola, Elisa. Hola. Soc la Sihan Kai i tinc 11 anys, soc de 6è i de l'escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, sóc la Clarasia Galuga, tinc 10 anys, vaig néixer el 26 de desembre del 2012 i vaig a 6è a l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, sóc el Byron Daniel Sánchez Mejía, tinc 11 anys, estic a 6è i a l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, Elisa, sóc la Mireia Lara García, vaig néixer el 3 de setembre de 2013, tinc 10 anys i vaig a l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, sóc l'Eric Barrero Martínez, tinc 10 anys, vaig néixer el 8 de gener de 2013, tinc 10 anys i vaig a l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, sóc la Ciel, Daniel Pactón, i tinc 10 anys. Vaig néixer el 29 d'octubre de 2013 i sóc de l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, jo soy l'Eric Torres Vintor, tinc 9 anys, vaig néixer el 3 de desembre de 2013, vaig a 5è i vaig al Col·legi Mare de Déu de la Salut.
Hola, soc Álvaro Torres Martín, vaig néixer el 14 del 6 de 2023. Soc de 5è a l'escola Mare de Déu de la...
La senyora Elisa Sosa, de 92 anys, és la nostra gran protagonista de la història d'avui i va veure néixer al barri de la Salut.
Cada vegada que cada un de vosaltres ha anomenat el cognom, el nom, i ha acabat dient el barri de la Salut, jo us haig de dir que jo, al barri de la Salut, l'he vist néixer. O sigui, vivia un barri que la dies darrere també vam estar-hi per una d'allò, que vaig quedar parada, paradíssima, del que és avui, perquè jo feia molts anys que jo al barri de la Salut no anava, cosa que l'he vist néixer al barri de la Salut. I vaig quedar paradíssima i admirada de com ha crescut.
I com era el barri de la Salut?
T'explicaria més bé com era el barri Bufalà. Doncs eren vinyes i garrofers. I alguna caseta aïllada que anava, com ara la meva, que el meu pare va triar un terrenet i van començar a fer-se la caseta. Jo he conegut Bufalà, la masia de Agué, l'altra masia, vinyes i garrofers. I el barri de la Salut doncs era encara pitjor, perquè si hi havia alguna... I vaig quedar, de veritat, admirada del barri de la Salut. O sigui que vivia en un barri molt viu, eh? Ja vaig veure molt de comerç, molta gent passejant. Sí, sí. I nosaltres, al barri de la Salut, perquè arribaven els immigrants d'Andalusia, de tot això. I Bufalà, estar al costat de Canyet, doncs era més, semblava, era més passeig, de passegia.
I quin records de la seva infància té la senyora Elisa?
Jo vaig néixer en una casa, en una família obrera. Jo no tenia vinya ni garrofer. Tenia el treball del meu pare i de la meva mare, que era teixidora en una fàbrica de teixits de baix al centre de Badalona, que hi havia molt de teixit, molt treball de... I soc, o sigui, vaig ser... Jo hem sigut 6 germans. Només quedo jo, amb 91 anys. Tots se n'han anat abans que jo.
Com es diuen els seus germans?
Mira, el primer, Francisco, com el meu avi, perquè ja saps que es posava el nom de l'avi. La segona, una noia, que es deia Rosita, Rosa, com l'àvia de la part de la mare. Després la meva mare va tenir bessonada. Sabeu el que és bessonada?
Sabeu el que és
bessonada? O gemelos.
Gemelos.
Gemelos. Però chica i chico. O sea, un hermano Joaquín y mi hermana Antonia. Y luego, al otro nacimiento de la familia, nació Elisa. Y después de mí, un hermano que ya no lo tengo. Bueno, no tengo ninguno, porque ya os he dicho que estoy sola, ya no tengo, no tengo hermanos. Tengo hijo y eso, pero hermanos no. He quedado de 6 que éramos, yo sola. Y me llamo Elisa, ya os lo he dicho. Pero yo he vivido en una casa obrera, o sea, una casa de trabajadores. Mi padre sacó a mi madre de los telares, porque era tejedora, y para criar la familia. Pero yo he sido siempre, he sido de trabajadores. No, hemos vivido de lo que hemos ganado trabajando. No he tenido nunca...
I la senyora Elisa on va estudiar?
Aquí en Badalona, jo no sé si existe o no existe, però era molt important. Havia mucho trabajo. En Badalona havia mucho fábricas, había muchas fábricas y hubo mucha emigración de Andalucía, de Murcia, porque venían y tenían trabajo, fábrica. Y yo fui, y mi padre trabajó siempre en la Sociedad Anónima Cross, una industria muy importante que hubo aquí en Badalona y tenía sucursal por España en muchos sitios. Era fundidor de plomo, soldaba con plomo, no sé cómo contarlo. Y fui y tenía esta empresa colegio para los hijos de los trabajadores. Sí, era un colegio con todo, con biblioteca, con capilla para a ir a no misa, no, si no era un acontecimiento no se decía misa, los domingos, así, no, pero había capilla para ir a las clases a rezar, a lo que fuera.
I els seus professors com eren?
Jo quise mucho a mi maestra. Era de Masnou, se llamaba Montserrat, y tuvo trabajo en esta empresa. Ara, de 7 a 14. A los 14 ya tenías que plegar y ponerte a trabajar. Y así se hizo en mi casa.
I la senyora Elisa era bona estudiant. Com eren les seves notes?
Sea chico o sea chica, por todas las clases eran separadas, ¿eh? No había chicos y chicas. Las clases, la primera, todos niños. No estábamos revueltos niños como ahora se estudia junto vos, entonces. Y eso sí, a los 14 años ya no pagaba más colegios la fábrica.
¿Y si destacabas a la escuela, qué pasaba?
Destacabas mucho, la empresa continúa pagándote una carrera, o sea, los estudios, pasar a la universidad, a donde fuera. Pero si eras un niño corriente, con las cuatro reglas, sumar, restar, ibas a trabajar, como yo, que yo no pasé de las cuatro reglas. Me hubiera gustado estudiar, pero no llegué a sacar la nota de sobresaliente, yo no pasaba del notable. Encara es fàcil.
Ara tenim insuficient, suficient, notable i excel·lent.
Sí, llavors era aprovado, notable,
sobresaliente. I llavors va començar a treballar.
Mi madre no trabajaba porque era de familia numerosa en aquel entonces y no trabajaba. Pero tenía tías que trabajaban y mi madre les dijo, así de... es que ya pueden reunir más.
No, continúa, perfecta, ¿eh? Sí. Muy interesante lo que has explicado.
Mi madre le dijo a una de sus hermanas, o a las dos, la Elisa ya sale del colegio, tiene que ir a trabajar. Ellas trabajaban en fábrica. Pedir faena a ver si quieren, puede entrar. Pidieron faena y trabajé en la casa Michans de la calle Garriga de Badalona, que hacíamos, yo aprendí urdidora. Urdidora es la que prepara el... los hilos para ir al telar. sea, la tela está, los hilos así, y luego el telar que va tejiendo.
¿Y los alumnos saben el que es un telar?
Es como lo que ha dicho ella, pero es que es difícil de explicar. No sé, sé lo que es, pero es difícil de explicar. No sé.
¿Pero sabes lo que es un telar?
Sí,
sé lo que es. Tú sabes lo que es un telar, ¿no? Y sabes que el telar tiene el rodillo de los hilos que van viniendo y el telar es el que va tejiendo. Pues yo era el que preparaba los hilos para ir al telar. Eso es lo que aprendí y lo que hice hasta que me casé, que me sacó mi marido de trabajar.
¿Y on van ser els seus inicis laborals?
Mis tías pidieron faena y yo pude entrar a trabajar. Me dieron el turno de la mañana porque había mañana, turno de mañana y turno de tarde. El de mañana empezaba de 6 a 2. Yo vivía en Búfalá. La fábrica estaba en la calle Garriga. Sí, no, ¿conocéis Badalona?
Sí, la conocéis Badalona, sí.
El barrio que es la calle Cervantes, la calle Garriga. Yo no sé si encara hi és,
sí,
la fàbrica.
Sí, sí. Crec que la fàbrica no hi és ara.
No hi és.
No.
O sea, yo, mis tías pidieron faena, le dijeron que sí, de aprendiz, de urdidora, porque se entraba de aprendiz. No se entraba a los 14 años, se entraba para aprender lo que, algo. Y me dieron el turno de la mañana. Yo vivía en Búfalá. De Búfalá a la calle Garriga, el que conoce un poco Badalona sabe que ahí alrededor de andando 25 minutos.
25 o 30 minutos, sí.
Con no 30, pero sí, bueno, sí, sí. Media hora.
Mitja horeta.
Y me dieron el turno de la mañana. Tenía que empezar a las 6 y bajar de Búfalá a la calle de la fábrica.
¿Y quiénes eran los seus horaris?
Mi madre me cogió un día y dice, ahora vamos a enseñarte. Yo lo comparo con la vida de hoy que tenéis los niños. Tenéis que estar muy agradecidos porque ha cambiado a favor. Porque no se nos maltratara. No, eso no. Pero fuimos a la joyería y mi madre compró un despertador. Y cuando lleguemos a casa, entre mi madre y mi padre me enseñaron a cómo se manejaba el despertador, o sea, el reloj. Yo tenía que poner el reloj a las 5 y cuando sonara levantarme y echar a andar para abajo.
¿Y cómo se despiertan los alumnos y la señora Elisa?
Mis padres.
Me despierto solo.
¿Te despiertas solo?
Sí, me despierto solo. Yo tengo un despertador, pero a veces me despierto sola.
Mis padres.
Un despertador.
Hay algunos que tienen despertador,
sí.
Y hay
sí,
otras que los papas.
Ahora yo veig con nens. Que millor, no? Mejor de que la vida sea más... Porque antes, pues, la infancia no era tan de eso como ahora. De querer, supongo que nos querían igual, pero la vida no era tan fácil como es ahora para vosotros. Vuestros padres... si mi hijo se tiene que levantar a las 6 de la mañana, lo llamo yo, ¿eh? Ahora es la mamá o el papá el que se encarga de levantaros. Y antes, en mi tiempo, te decían, chica, aprende, sígueme. Me compraron un reloj despertador, pero para que me encargara yo de mí. Es mi obligación de levantarme para ir a trabajar. Y ahora yo veo que mejor. A ver, pero estáis tratados muy dulcemente y hay que aprender también lo duro que da la vida, porque no podréis evitar de que os pasen cosas que no son, que son duras, siendo infancia, porque ara vosaltres ja sou una mica grandets, però avui està molt, molt mirat això de que antes tu la obligació era traer a casa per el sustento i havia que ir a treballar. Y ya luego, pues sí, trabajé también muy a gusto en la casa que trabajé, Casa Mitjans, que hacíamos la ropa para hacer los colchones.
Grans històries.
Déu-n'hi-do, quina història de vida, història d'aprenentatge, Senyora Elisa, espectacular, Quina història de vida i història d'aprenentatge pels alumnes.
No és cap d'allò, és el que aquell temps portava. Els meus pares eren treballadors i els meus germans, perquè jo sóc la que fa 4, no, la que fa 5, ja no sé la que faig. Perquè, a veure, el gran, que li dèiem noi, perquè els meus pares mai un es deia Dolors i l'altre es deia Genís, i el papa Genís. Però mai es van nomenar pel nom. A casa sempre era noia, noi. Per la mama, quan volia dir alguna cosa, el papa deia noi, això o l'altre. I el papa, com volia dir alguna cosa a la mama, deia, noia, aquesta no s'ha portat bé o el que sigui. Ara no, ara tot ha canviat moltíssim d'allò. I sí que poder nosaltres vam passar a la de més o menys la més edat i anteriors, doncs que no va ser tan planera, la vida s'havia de lluitar més i no hi havia tants privilegis. Avui, doncs, jo veig que la canalla, doncs, tenen molts privilegis que nosaltres no vam tenir, però a mi més o menys no d'allò.
Això és un aprenentatge pels nens. La seva experiència i la seva història de vida i la seva història... Bueno, com han canviat el temps, és un gran aprenentatge pels alumnes. I això és magnífic, és meravellós. És millor, vale? Perquè és explicat per vostè, que no el que diu un llibre de text.
Ja,
això és maquíssim.
Sí, però que jo veig que nosaltres, en el d'aquell temps, potser sí que hi van haver famílies que van poder, però la meva, que era treballador, tant una banda com l'altra, vam haver de posar-nos a treballar als 14 anys. Sí que jo també va haver algunes temporadetes que anava de nits, perquè sempre m'ha agradat estudiar i aprendre, en què siguin labors o coses. I vaig anar de nits en algun d'allò, me va apuntar la mama en alguna acadèmia o algo, però no per fer cap carrera. Això, ni parlar-ne. Els de davant meu no m'havien fet i això no hi havia privilegi. Allà tots havíem d'anar a treballar.
Molt bé. Linda, què destacaries de lo que ha explicat la senyora Elisa?
Tot un exemple. La veritat que sí, una lliçó de vida, no? Almenys ara a la nova generació, no? Que, com diu ella, ho tenen tot. I ella, pues, mostrar en tota generositat la seva experiència, no? Viscuda en la seva infantesa, l'adolescència, el treballar i estudiar per la nit també té molt de mèrit, perquè en alguna vegada nosaltres també ho hem fet, no? Treballar i estudiar, que per poder a aconseguir algo en la vida, ¿no? Que eso es molt.
Molt bé. Álvaro, Nerea, què destacaríeu de lo que ha explicat la senyora Elisa?
Jo el que destacaria és els temps durs, que ha dit que ara nosaltres ho tenim tot, que la vida et donarà cops i cops i molts cops i has d'estar preparat i nosaltres tenim molta sort d'ara tenir-ho tot. Abans jo me recordo que la meva mare em va explicar que la meva besàvia tenia 6 fills i a casa hi havia un ou per menjar. I ara nosaltres tenim tot i més, i nosaltres tenim molta sort de tenir-ho tot, de tu lo demanes una cosa a la teva mare i als segons ja t'ho ha donat. I això, escoltar l'Elisa et dona molta consciència, no? dels temps que hi havia abans, i això és molt difícil.
Molt bé. Nerea?
Un exemple total de la diferència d'abans. Ara, no sé, és que ara hi ha més tecnologia, més avançat tot, i abans, no, abans era o tu o res. Mm-hmm. O ho feies tu o res.
Molt bé.
No, jo és que volia dir per algo, contestar-li, que la teva mare diu del menjar. Has de pensar que, almenys, l'exemple que jo puc donar de casa meva, d'una casa treballadora, es feia l'olla, es feia el menjar, sigui escudella, macarró, el que vulguis, però no podies triar i no et feien una altra cosa perquè diessis, això no m'agrada. No.
Menjaves el que hi havia.
Menjaves el que hi havia. A casa meva no va faltar mai el menjar precís. Ara, capritxos no n'hi van haver cap. Eh? Ja era capritxo poder que el diumenge et fessin xocolata desfeta. Que tots ens barallàvem perquè la xocolata no era en paquetets, ja d'allò, no. L'havies de fer, era en pastilla, en tableta, i la fèiem així, la desfèiem i fèiem el xocolata. I tots ens barallàvem per fer-ho. Saps per què? Perquè quedava com un pelillo i te'l podies menjar, perquè ja no podies restar més.
Molt bé. Doncs continuem amb la història de vida de la senyora Elisa i ens explica com eren els seus pares.
Padres muy rectos, no tonterías nada. A mí me educaron no duramente, no me pegaron nunca un bofetón, pero hay que hacer esto y se hacía. Se tenía que hacer. O sea, tú sabías que tenías que hacerlo, porque no te habían criado con todo dulce, todo... No, hay que la vida te da palos.
¿Y el seu marit?
Éramos casi, que no sé si parla el català, ho parlo borrejat.
Català millor, sí, català.
Éramos casi vecinos. Yo no os puedo decir porque yo viví todo mi tiempo de infancia ahí de después del colegio tuvimos que bajar a vivir al centro de Badalona porque ya todos trabajábamos y teníamos el trabajo al centro porque Bufalá. Ara ho veus, però Bufalà era un barri, era campo, era quatre cases, no, i para empecemos a trabajar todos.
I què eren els balls de societat?
Porque era de socios, los chicos se hacían socios. En Badalona había el casino, el ERA, el Apolo, el Casal. Todos esos eran chicos que se hacían socios por gusto, yo me gusta más el casino, el otro, el casino era más de gente,
Bienestar.
El meu home era soci de l'era, que era més de l'ESO. I jo iba al baile de l'era perquè al cine no podia ir tots els domingos, perquè no me daban per tots els domingos. I allà el vaig conèixer. Ell sí iba tots els domingos perquè era socio i los socios hacían baile tots els domingos. Para los socios. No era, no podéis ir, pero las chicas entrábamos gratis, las chicas no pagaban. Y entonces, ¿dónde ibas a pasar el domingo? A bailar, que no pagabas, porque el dinero para el cine no te daban, te daban de vez en cuando según la película. Y ella va a poner sin Joan. Eran con veïns para el puesto donde vivían. I ens veiem els diumenges allà. I si jo soy creyente, le doy gracias a Dios por haberme dado el marido que tuve. Porque fuimos muy bien, no tuvimos problemas ninguno y vivimos muy a gusto.
De què treballava el seu marit?
Electricista.
Electricista.
El Cantapiol. Tu coneixes a Badalona? Ara no existeix Cantapiol. Bueno, pues, però ha sigut molt important. Era un puesto de... Com que a Badalona hi havia tantes fàbriques,
sí.
Cantapiol els van dedicar a ser, per exemple, a la fàbrica fulana que se li espatllava alguna cosa. Els nois que entraven a treballar allà es dedicaven a arreglar... A anar a fàbriques i això. Es va guanyar bé la vida sempre. No vam ser mai rics, però ens vam passar bé. O sigui, jo problemes no, monetaris amb la vida casat, perquè només vaig tenir un fill. Jo només tinc un fill.
I com es diu el seu fill?
Xavier.
Quina edat té el seu fill?
Ja està a punt de jubilar-se, 60, ben bé, no sé si ja li falta un any o ja menys d'un any, sé que es farà el 65.
Molt bé.
Això sé l'altre dia, perquè a mi em va donar un litro cerebral, que el meu fill em va trobar a terra i em va portar a Can Ruti, i segons Can Ruti, això em pot repetir qualsevol moment. No em poden deixar sola. I llavors em va posar aquí. Que jo aquí ja ho coneixia perquè jo havia fet moltes activitats aquí. Perquè és algo que també he portat a sobre, que m'ha agradat molt fer voluntariat de coses de bé. I aquí he vingut. Amb ella l'he conegut la temporada anterior, venir jo a ajudar la labor que fan ells, tan important, perquè, vamos, per mi fan molta labor d'això la persona, la joventut, perquè són gent jove, que es dedica a ajudar a la gent gran com jo, que ara jo, que ho porto molt bé per ells, m'ajuden, però que tinguis que deixar que esteve és molt dur.
Yeah.
Això és algo que ho sento. El meu fill ve cada dia, raro dia que no passa, que passa amb veïns, jo vinc aquí, i passa, i em veu, i ja està. Allò ara, aquesta setmana, m'ha de portar a la peluqueria, i s'encarrega de tot. Però ells van molt bé.
La senyora Elisa sempre ha ajudat a les persones més necessitades de Badalona. Ens ho explica.
He estat sempre no preocupada, perquè jo no he tingut mai de sobres, però tampoc no m'ha faltat res. Amb això jo ja dic Pues dono gràcies perquè sóc creyente, perquè jo he vist moltes, moltes famílies estructurades i moltes famílies que els hi falta el principal, que és almenys el mèrit de guanyar-te'l. El mèrit de guanyar-te'l. Ningú t'ha de donar res de gratis, ningú. Però almenys donar-te l'oportunitat de que puguis guanyar-te la vida. I si en aquest d'això que tu fas, tractes amb persones com ara, ells sí que d'allò, perquè a part de deixar el país, no és que l'hagi deixat precisament, però és dur tenir, perquè és dur tenir que deixar la casa, per molt que et digui, oh, estàs molt bé, estàs molt bé. I casa, i la meva casa on vaig néixer, perquè jo vivia amb la casa que vaig néixer. El que passa que la casa que vaig néixer era una caseta molt petita, que ara és el garatge, de petita que era, i van criar 6 fills. O sigui, i un temps que no era fàcil. Però jo he sigut molt agraïda a la vida. Tinc molts ratos de molta tristesa, però jo estic agraïda a la vida, perquè he vist que ells tracten i ho veuen i ho pateixen, perquè ho pateixen amb persones molt, molt afectades per la mala sort o la desgràcia o el que sigui. No ho sé el que és, perquè Déu no castiga. Déu no castiga, però la vida sí.
I quin consell final els hi dona la senyora Alissa als alumnes?
Jo, com a jo, per exemple, respecteu-vos a vosaltres mateixos, perquè tota cosa que feu bé és en favor vostre. Respecteu-vos primer vosaltres, no volent, perquè les tentacions hi són, i els mals consells de companys, això, que diuen, ah, sí, tonta, això no, tu ho fes aquí, tu ho fes allà. No, no. Vosaltres, en consciència, procureu dintre, les tentacions són moltes, però d'allà, però si feu el bé dintre vostre mateix, el porteu, ja veureu que tindreu sort i anireu bé. I sobretot respectar, respecte als altres, perquè són persones. I estimar molt els pares, perquè com els pares no tindreu ningú. Podeu tenir mala sort, perquè ara aquí sortiríeu i diu, mira, jo, el meu pare va fer això, va fer això. No, el mal no us hi fixeu gaire. Fixeu-vos el bé, que fan més bé que mal.
Molt bé.
I els professors, jo he estimat, ja us he dit, jo vaig estimar molt la meva mestra, però estimar, Perquè els anys que la vaig tenir de professora, perquè el col·legi et pagava 4 anys, de 7, bueno, fins als 14, de 7, a d'allò, i, en fi, jo no vull ser una vella aquí, que vingui aquí. Què ve dir aquesta vella ara?
Quin consell final més maco, senyora Elisa? Quina gran història de vida.
No, la veritat. La veritat, un s'ha de respectar un mateix i respectar els altres. Oi que tu no et faràs mal? Pues no facis mal a ningú. I si tu veus que no tens bona companyia, aparta't, perquè de consells en sabem donar tots. Ara, seguir un bon consell, de vegades tu mateix te'n sents, però no feu mal a ningú, no porta enlloc. Portar-se malament no porta enlloc, al contrari. Et fa anar cada vegada més malament. Jo he sigut, em sembla que ja ho dic, creyente. A mi casa meva no em van ensenyar a dir «Has de la missa!» No, però sí, sempre em van dir «No facis mal a ningú, respecta els altres com et respectes tu». I d'allò, de mi va sortir i creure més o creure menys. Però també vaig estar en puestos d'allò perquè, mira, sóc molt amiga d'en Jaume Aymar i ell és de mi. I he sigut sempre... A veure, no he volgut fer mal. Fer mal no porta enlloc. Que no he tingut més... Hauria pogut tenir més bona vida, poder sí. Però ja me conformo amb la que he tingut.
Ojalà. Però aquest consell, senyora Elisa, és meravellós pels nens. Pels alumnes, pels nens, és un consell de vida que no, guardaran tota la vida.
És la veritat. És que no... Fer mal no porta enlloc, al contrari. Cada vegada centraràs més a més maldat. No.
Què us sembla aquest consell, Nerea, Álvaro? Aquest consell de vida que us explica la senyora Elisa?
Una veritat com una casa. És, si tothom fes el bé pels altres i pel seu propi bé, si tothom ho faci, les coses serien molt diferents. Ara, pel carrer, tu tens por que algú et faci mal. I això, pel que m'han dit els meus pares i els meus avis, això abans no era així, ara les coses han canviat, són diferents, i si tothom fes el bé, aquest món seria increïble.
Nerea?
Que és un consell que és la veritat, si tu primer te tens que estimar a ti mateix i estimar les altres persones i respectar-les perquè te respectin a ti després, perquè si no el karma te ve a ti.
Molt bé, Linda, què opines de la magnífica història de vida?
La veritat que molt exemplar. Elisa Sosa, si me permiten, se ha quedado corta con su extensión de sus experiencias, ¿no? Sus vivencias. Elisa Sosa es una persona muy querida en el barrio, en Bufalá, en Badalona, en Montigalá, Jefiá, todos los alrededores de Badalona, por su carisma, ese carisma y esa entrega al necesitado. Ella no solamente ha estado ha sido catequista, ella está en contacto con los niños, ha hecho catequesis con las hermanas dominicas de la presentación, sino que también compaginaba el tiempo ayudando a entregar alimentos a las personas necesitadas, ropa, enseñando a coser a las señoras y acompañando personas que no tienen familia para ir al hospital. Ha tenido una trayectoria muy humana y ha sembrado mucho. Y a Badalona, a Rocky, en la residencia Rocky P, era conocida porque ella iba a la residencia a ayudar. Cuando me remonto años atrás, pero que ella ayudaba a los residentes, colaboraba, iba de voluntaria, incluso también acompañaba a las monjitas que iban también al mercado. Y bueno, muy ejemplar, muy humana, muy humana.
Muy bien. ¿Qué le ha semblat la experiencia?
Sobre todo eso, voy a ver si good. Ho vull deixar un exemple d'humanitat, que són persones totes, i cada una és cada una, i cada una és com és, però fer mal per mal, no.
La vida contempla.
Sí, costa molt tombar la cara, girar la cara. Costa, jo no dic que sigui fàcil, que una persona que li facin molt de mal a sobre d'allò, però que no porta enlloc fer el mal.
Molt bé. No. Què li ha semblat, senyora Elisa, l'experiència de participar al programa de ràdio? Li ha agradat?
No, la meva vida, filla.
No, l'experiència de participar al programa de ràdio, si li ha agradat.
Veus, perdona, si és que a sobre... Bé, jo no me... Jo, esclar, pensava, bueno, jo què sé, M'han tret sense postres.
Ho ha fet espectacular,
encara em faltaven les postres que ja m'han tret, però espero que em portin un bon puesto.
I tant, ja parlaré jo amb la Linda i amb la Laura i amb el Sergio perquè li doni un bon postre, perquè ho ha fet meravellós.
No vull privilegis ni res d'això, no, i menys ara, que em podia presumir una mica encara, però ara... No.
Bueno, un plaer, no, senyora Lissa.
Sempre que necessiteu per alguna cosa, ja no puc gaire, i menys pateixo el perdre oïdo, pateixo. Mm-hmm. Vulguis que no, jo abans jo sentia bé i anava, i de... perquè em dóna un litus, em treu de dormir, sí, que ja sí, estava.
Molt bé.
I no em fa ni coixa, ni bellugo, ni res. Em treu la memòria, home.
Molt bé. Ha sigut un plaer, senyora Lissa, tenir-la aquí en plató. Moltes gràcies també, Linda.
A tu, moltíssimes gràcies. Una vegada més, és tot un honor per a mi poder participar en totes aquestes activitats intergeneracionals que, com tu dius, deies a l'inici, no? Uneix, Uneix i fa una gran família. Moltes gràcies.
I és un plaer tenir-te a la gran família nostra, Linda.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Álvaro Nerea, un plaer també tenir-vos aquí en el programa. Espero que hàgiu disfrutat i la vostra primera vegada en ràdio també hàgiu après molt per la vida, que és l'important,
Moltes gràcies, David. Ja tinc quatre projectes d'aquesta meravellosa acció. Ja tinc quatre. I és molt bonic. És molt bonic aquest gest per part de l'escola, per part dels avis i els nens.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i recordeu que podeu tornar a escoltar els programes a la web de Ràdio Estel i comentar-los al Twitter i Instagram de Ràdio Estel i de Grans Històries. Us deixem amb la cançó preferida de la nostra gran protagonista d'avui, una sardana a la Santa Espina de Marina Rossell. Moltes gràcies, fins una altra.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.
Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta. Canta la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Som i serem gent catalana.